Senyores i senyors, comença Que consti en acta.
El 24 d'octubre de 2008. Ens reunim aquí al 107.2 de la FM, doncs una mica els de sempre, per acompanyar-te, perquè ens agrada explicar-te les coses que passen al nostre poble. I per això, com et dic, ens reunim una mica els de cada setmana. A la meva dreta, el senyor Albert Subirós. Bona nit, Subi.
Hola, molt bona nit.
El Subi ja ha vingut amb el portàtil avui, amb els papers, porta un grapat de coses al tio que ja veig a venir, que avui ens en deixaràs en alguna de grossa, eh?
Espereu-vos, ja la veureu caure ja.
Bueno. A la meva esquerra tinc l'Andrea Huguet. Bona nit, Andrea.
Bona nit.
L'Andrea també amb el fosforito, ja també s'ha subratllat tots els fulls que té aquí, també té un grapat de coses per explicar-nos i, bueno, ja estem a punt per sentir agendes i tot el que convingui. A dintre del control tècnic tenim en Joan Bernet i avui també tenim a un dels nostres col·laboradors, d'aquests que venen de tant en tant, dels que venen un cop cada 15 dies, com és en Toni Sanz. Bona nit, Toni.
Bona nit i bona hora.
Què tal? Com va tot? Com han anat aquests 15 dies?
Bé. S'han fet llargs, eh?
S'han fet llargs?
Sí, haurem de venir cada setmana.
No sé per què, ja m'ho semblava, eh? Toni, de què ens parlaràs avui, per cert?
Avui parlarem d'un tema que no en parla ningú. Ni enlloc que sents a parlar.
Enlloc, oi?
Enlloc. De bolets, parlem
de bolets. Doncs ens sentirem a parlar avui aquí a Ona Codinenca. La veu que us parla, l'Àlex. I la cosa, doncs, te l'hem preparat, maca, te l'hem preparat distreta perquè t'ho passis bé, perquè ara que són les 10, doncs, decideixis continuar amb nosaltres fins que les campanes de Sant Feliu toquin les 11. I per això t'hem preparat una agenda d'actes amb totes les coses que hi han previstes per aquest cap de setmana, que són moltes. Veig els fulls que té l'Andrea aquí amb un grapat de fulls i de coses que, per tant, moltes coses que no us podeu perdre aquest proper cap de setmana. A banda de la secció d'en Toni Sanz, que com ell ja ens avançava parlarà de bolets amb el seu to peculiar, sentirem doncs, bé, aquesta dissertació sobre els bolets. A banda d'això, també avui enfocarem el satèl·lit cap a Girona per parlar amb un dels altres col·laboradors nostres. Subim, qui parlarem avui?
Avui parlarem amb el santfeliuenc que tenim doncs, vivint a Girona, que és el cuiner de Cal Ros, el Jordi Ribas de Can Janot, que vam tenir l'any passat aquí a Ona Codinenca i ens parlarà doncs, també de la cuina.
Bueno, doncs l'escoltarem.
A veure de què ens parla.
Aviam de què ens parla. Cop d'ull farem també els jubilats, que aquesta setmana també tenen moltes coses perquè preparen la primera setmana de la gent gran. No ho havien fet mai. I doncs en els propers dies celebraran aquesta setmana dedicada a la gent gran. Us en parlarem i us en informarem perquè estigueu al cas de tot el que fan des de la llar dels jubilats. Cop d'ull també farem els cants. Subi, quin cant ens toca avui? Teníem un cant la setmana passada que el teníem sense acabar, oi?
Sí, vam començar parlant de Can Xarper i bé, vull aprofitar doncs, aquest cant doncs, per fer com hem fet la setmana passada, parlar del camí ral, vull acabar d'explicar el camí ral i explicar doncs, altres famílies que han viscut també en aquesta casa i així farem més cants dintre d'un cant.
Molt bé, doncs farem els cants. I així, com aquell que no vol la cosa i de mica en mica anar-hi anant, arribarem a les 11 de la nit i posarem punt i final a aquesta jornada de ràdio aquí a Ona Codinenca. Per tant, ara, com us dic, que passen 3 minuts de les 10 del vespre, ara que estàs aquí al 107.2 de la FM, et demanem que t'ho prenguis en calma, que te sentis, que et tranquil·litzis, relaxat a casa i ens escoltis perquè nosaltres estem ja a punt per engegar amb tots vosaltres. Bona nit i comencem. I què millor que fer-ho amb l'agenda d'actes. Oi, Andrea? Bona nit, Andrea.
Molt bona nit.
Moltes coses hi ha, per aquests propers dies?
Sí, tenim l'agenda ben repleta.
Vinga, som-hi.
Doncs començarem per divendres demà, a les 5 de la tarda a la plaça, hi ha la Festa de la Sardana, que està organitzat per l'agrupació sardanista d'aquí Sant Feliu, i participaran els nens i les nenes dels col·legis de primària Immaculat Cor de Maria i el Jaume Balmes. Continuem amb divendres, ja a les 8 de la tarda, a la sala d'actes de la biblioteca, hi ha una projecció de fotografies històriques del nostre poble, procedents de col·leccions particulars i que han estat cedides al Museu Municipal. Cu- Continuem també amb divendres a les 10 de la nit a la sala del teatre del Centre Cívic. Hi ha un cinema per adults i es projectarà la pel·lícula Emmanuel.
Toni, aquesta és de les teves, eh?
Bueno, les de tothom.
Ho dic per l'època.
També divendres a les 11 de la nit al Centre Cívic tenim un concert organitzat per InCivic Zone. És un concert del grup Flying Over. I anirem cap a dissabte. Tenim a les 6 de la tarda a la sala del teatre del Centre Cívic cinema infantil amb la pel·lícula B-Movie. Diumenge, dia 26, a partir de les 11 del matí, tenim la retransmissió en directe de per aquí, per Ona Codinenca, el partit que jugarà el Club de Futbol de Sant Feliu contra l'Aiguafreda. De primera categoria, la retransmissió comença a les 11 del matí i el partit a les 11 i mitja, i la podreu seguir per aquí a Ona Codinenca, al 107.2 de l'FM o per internet a onacodinenca.cat.
El Joan Bernet ja ha preparat tots els estris, ja ha preparat, sí, tot per fer la retransmissió, i em diu el primer de tot, diu, abans de mirar on està el camp i tot, diu, busquem lloc per dinar, diu, que això, diu, després del partit, que no falti. En tot cas, home, serà xulo, el segon partit, anem a trencar la ratxa, anem a buscar una victòria al Sant Feliu en directe des d'Ona Codinenca, perquè nosaltres us portem a futbol a casa, perquè el Sant Feliu sempre jugui a casa.
Diumenge continuem amb esports. Tenim a les 6 i quart de la tarda al pavelló d'esports de Sant Feliu. Tenim un partit de hockey femení entre el Sant Feliu i l'Arenys. Passem ja a la setmana que ve, dimecres dia 29, a partir de les 11 del matí i fins a la 1, tenim tècnics de la Diputació de Barcelona que ens portaran l'oficina mòbil d'informació al consumidor, que atendran a tothom qui vulgui amb qüestions relacionades amb els drets dels consumidors, com pot ser compra d'habitatges, serveis bancaris o altres. I l'Ajuntament de Sant Feliu ha estat adherit a aquest programa de l'oficina provincial i es preveu la visita periòdica d'aquesta oficina d'informació al consumidor. Continuem amb dimecres a les 6 de la tarda a la Biblioteca Municipal. Tenim l'hora del conte amb un conte que es diu Un trosset de Leo Leoni i estarà a càrrec de Cos de Lletra. I ja per acabar, també el dimecres tenim un altre concert que a les 10 de la nit al Centre Cívic d'Action Beat i està organitzat també per InCivic Zone. I fins aquí l'agenda d'aquesta setmana. La setmana que ve continuarem amb més actes.
Permeteu-me que us recordi que tenim un blog que es diu queconsti.blogspot.com, que estem subint a punt d'arribar a les 1.000 visites. Que això per nosaltres seria tot un èxit arribar-hi en les properes setmanes. Per tant, home, demanem als nostres oients també que col·laborin, que entrin en aquest blog, aquesta pàgina web, que és www.queconsti.blogspot.com. Allà hi anem penjant les coses del programa o notícies que passen de Sant Feliu, doncs les anem penjant. Per exemple, ara sovint veig que tenim com a última notícia una roda de premsa que feia Convergència i Unió, que la vam anar a seguir i la vam posar aquí. La notícia anterior teníem les fotografies del Joan Anton Cararach, que el vam tenir aquí el dijous passat al programa. Doncs ja teníeu les fotos del programa aquí penjades. I també des d'aquest blog podeu, doncs, descarregar-vos o escoltar el programa del dijous anterior o dels dijous anteriors que vulgueu, perquè teniu l'opció del que consti a la carta. Podeu descarregar-vos el programa i escoltar-lo com vulgueu, o des de la mateixa web el podeu escoltar. Per tant, múltiples opcions per escoltar el que consti en acte sempre i quan vulguis. I ara canviem de terç perquè ja tinc ganes de sentir amb en Toni Sanz.
Bé, Bona nit i bona hora, estimats oients. A veure, avui te'n parlo, parlem de bolets. Oi que ningú en parla? De bolets, doncs jo us en vull parlar. Si tenim un producte de consum a les botigues, supermercats, grans magatzems, carreteres, més carreteres i cunetes en general de tot Catalunya, aquest producte és el bolet. Tothom parla de bolets. Ràdio, televisió, premsa, ara que n'és el temps, fan una incursió o altra per dir que ja es troben bolets. Programes dedicats als bolets. Com es cullen els bolets? Com es cuinen els bolets? On es troben els bolets? Com es coneixen els bolets? Si no calles, et donaré un bolet. I per a fi, incitar el boletari inexpert a perdre's a la selva i a trobar allò tan preuat com el rovelló i que encara no coneixem. És una mena de ser viu, comestible, que es fa als boscos d'arreu del món i que en els d'aquí de boscos no se'n fa cap, perquè no ha plogut el suficient. Però, en canvi, en les botigues d'aquí, carreteres d'aquí o súpers d'aquí, n'està ple. Caixes i caixes plenes que venen sense parar. No en tinc ni idea d'on venen, però nosaltres anem a l'estepar de Can Déu i veurem que el terreny està sec. Anirem a Sant Climent a passejar i trobarem de tot menys bolets. Anirem a Can Bosch i trobarem pilotetes blanques que confondrem amb llenegues blanques. Anirem a dalt al Serrat del Llop i trobarem ampolles, llaunes i peles de taronja que no s'assemblen a cap mena de bolet. Voltarem cap al cantó de l'era de les cases, Sant Julià o les Pujades, i el que més trobarem que s'assembla a un bolet és a molta gent que va amb casco conduint una moto o una bicicleta. Ara ja no trobem claps de rovellons, ara trobem claps de motos. Sembla també que tenim una nova espècie de bolet en el bosc, que fa poc temps ha sortit també, i amb molta virulència. És un bolet molt gros, supergros, que té quatre rodes, i que quan el trobes se't pot indigestar, i es tracta del quat. Que jo ho dic de bon rotllo, que a mi tot bolet o fong, per raro que surti en el bosc, el respecto igual, tingui rodes o no tingui rodes. Si anem per el cantó de Gallifa, o per la carretera de Centelles, trobarem a un únic bolet que s'ha fet molt gran en poc temps, i gens sabrós. És més aviat metàl·lic, totalment gros, molt gros. És un bolet metzinós, alt i lluent, i que els que creixen al voltant d'ell en són perjudicats, i surt des de Sant Manat fins a Bescró. Són bolets de dos caps i radioactius i segueixen una línia poc recomanable, plena de núvols tòxics i ambients malèfics. Són com els molins de vents del Quixot i molt perillosos. Podem anar a les vagues de Sant Quirze, cap al cantó de Serra Carbassa, per exemple, llocs on no es pot perdre un mai perquè sempre vas acompanyat de gent. Molt ben acompanyat i vigilant que no et deixis res, perquè sempre es fan amics, eh? Allà els pins estan demanant a crits que plogui d'una punyetera vegada. Nosaltres hi anem i preguntem en algun pi si ha vist algun rovelló, se'ns posa a riure sense parar. Amics i simpatitzants dels bolets, si en algun lloc voleu trobar algun bolet de veritat, ben segur que teniu que anar a l'Estany. A l'Estany, sí. Lloc conegut per tot boletaire que s'hagi iniciat fa poc temps amb això d'anar a buscar els bolets. Es veu que hi ha tanta gent que toca un bolet per cada 10 boletaires. Diu que fins i tot donen números per agafar torn per entrar dintre el bosc. Seleccionen el boletaire segons la grandària del cistell i també per la indumentària. Sí. Camisa de quadres, texans, botes, gorra o barretina i cistell. Aquests seran els primers d'entrar al bosc. Ah, i gent amb fandilles, pantalonets de pinces, corbates, gorrets amb borla, minifaldilles, tangues i bosses de plàstic, aquests els deixaran passar la tarda si segueixen el manual del boletaire aplicat. La gent de Mollà i de l'Estany a hores d'ara es pregunten per què nosaltres, per què en els nostres boscos? Que no hi ha més boscos arreu de Catalunya que hagin de venir aquí? Que en farem de tants diners que haurem tret de les entrades dels nostres boscos? Farem cursets de civilització de la gent envers el creixement del bolet? O bé el benefici que en traurem podrem recórrer tots els restaurants del voltant a fi d'aprendre a cuinar el nostre bolet que tanta fama té? Crec que tots els nostres bolets que han sortit fins ara dins de la comarca del Vallès i del Moianès han estat a l'Estany. Hi vaig anar un dia entre setmana, perquè podia, i vaig haver de plegar per no trepitjar peus que per allà passaven. Crits desmesurats, paraules grolleres de cara als bolets que no coneixien, rots esternuts i fins i tot algun pet fora de lloc. Així no es pot anar pel món, no, senyors, no. La gent, quan surt de casa i el seu objectiu és anar a fer bolets, té que sortir de casa, doncs, pixat i cagat, i amb perdó de l'expressió. Penseu que en una feixa d'aquell bosc hi havia més canalla en allà i entre setmana que en tota la guarderia de Sant Feliu i la de Vigues juntes. Una exposició de cotxets 4x4 de canalla, junts, tots junts, que feia fredat. Bosses d'estris amb tota la parafernàlia dels nadons. Comentaris entre mares poc convincents, perquè els marits eren el bosc endins, esclar. Sobre el vestuari dels nens i d'elles mateixes, de com vestir-se en un dia que van al bosc. Sí, sí. Crits. Molts crits. Crits infantils, crits de mares desesperades i crits de pares també desesperats per no haver trobat cap bolet. Realment, no havia pensat mai que en un espai de 500 metres quadrats es concentrés tantíssima gent de totes les edats i de tantes opinions tan diferents. Jo crec que si els anem a comprar, guanyarem temps, suors i diners. Trobarem moltíssima varietat que en els boscos no trobem. Són bolets que venen dels països de l'est, del Canadà, dels Alps, de Turquia, de Sòria, de Galícia i d'Escó. Sí, collits als voltants de les centrals nuclears, rics en vitamines N de nuclears, vitamina S de suportables, vitamina T de tolerables i vitamina F de fotet i menja-te'l. Aquí no plou. Per tant, les terres dels boscos nostres no recopilen l'humitat necessària perquè els micelis es desenvolupin com Déu mana. I per tant, això vol dir un altre any més que ens quedarem a les portes de collir pocs o cap. Rovellons i pinatells, lactarios deliciosos i lactarios sanguiflus, llenegues, fredolics, ceps, rossinyols, ous de reig, orellanes, moixernons, peus de rata, cames de perdiu, orelles de gat, llengues de bou, mullerics, poagres, pebrassos, groguets, gírgoles d'olivera, nissats, apagallums, cames secs i fins i tot pets de llop. Són alguns dels bolets que per als nostres boscos es feien i que encara es poden fer si el temps ens pogués acompanyar. Bé, avui ha anat molt bé aquesta plugeta i ja en parlarem. I sobretot que no faci fred. El bolet pot aguantar una temperatura baixa d'un dia o dos, però sempre i quan el terreny no baixi de 4 graus. Llavors el bolet està més que perdut. Les pluges d'avui i d'aquests dies ens fan ser una mica més optimistes, eh? El que vull recalcar és que en el bosc tenim de tenir cura del que fem. Hem de respectar la natura tal i com la trobem. Els bolets, per rars que siguin i per tant no els coneixem, hem de deixar-los tal i com els hem trobat. No fer servir ni de pilota de golf ni de futbol. Deixar els terres després de collir bolets igual o millor i no com si hagués passat doncs, una excavadora. Tallar-los o arrencar-los. Mira, a hores d'ara encara els experts no es posen d'acord. Però bé, tant si els colliu o com si els talleu, com si els arrenqueu, gaudiu-ne d'una bona menjada. A la paella, amb all i julivert, a la brasa, en el rostit, en el forn, o bé crusos amb amanida, segons el bolet que sigui, seran ben afortunats el que ho provin. Si a l'hora de collir-los tenim molts dubtes, no feu els valents ni els entesos. Simplement rebutgeu-los i ni tan sols ens ajupim. Val més una retirada de temps que no tenir que passar un mal de ventre o bé una altra cosa pitjor. El mateix dic per si passem per la botiga i veiem una caixa de bolets que no hem vist mai i no ens fa gens de gràcia, doncs no comprar-ne i prou. El fet de no saber el que estem menjant ens exposem una indigestió psicològica i encara pot ser pitjor. Val més passar per davant de la peixateria i mirar-se el llagostí o mirar-se l'escamarlà, que poden ser més barats i tot, segur. I només en cal restar a dir gràcies per escoltar-me i si em voleu fer alguna pregunta al respecte, jo contestaré amb molt de gust i el que em doni la gana. Fins d'aquí 15 dies i bona nit.
És expert en tot, el Toni.
Jo, Toni, voldria fer una pregunta, que has dit que el bosc s'havia d'anar pixat i cagat. Menjat, també?
No, mai.
S'ha de sortir a esmorzar?
Mai. T'has de portar una mica un raconet amb una butxaca, amb una motxileta, i la bota o el que convingui per beure. Sempre ha d'anar dintre de la motxilla i marxar dintre la motxilla, sigui llauna, sigui bota, sigui el que sigui.
Doncs, Toni, fins dintre de 15 dies. Aprofito per dir, què et sembla, Toni? Tenim una adreça de correu electrònic, que és queconsti@gmail.com, queconsti@gmail.com. Si algú vol proposar-te algun tema, escolta'm, que ens l'enviïn per correu electrònic,
faltaria
no?
Faltaria més, el responem.
Doncs queconsti@gmail.com, si voleu doncs, fer-li alguna pregunta al Toni, que com que és expert en tot, us la respondrà segur de segurs, o si voleu proposar-li algun tema que ell doncs, desenvolupi, doncs també serà capaç de fer-ho. Per tant, queconsti@gmail.com. Aviam si us animeu, vinga, va, enviar-nos correus electrònics i fem créixer més gran aquesta secció, que la farem cada dia més grossa. Toni, gràcies.
Vinga, a vosaltres.
Canviem de terç, ens anem cap als camps, perquè sovint encara hem de fer les notícies, que em comentaves que avui les notícies tenim coses interessants, que m'has dit que hi ha hagut algun robatori, hi ha hagut alguna cosa que n'hem de parlar,
alguna coseta, sí,
una cosa de comerços també em deies. Anem primer als cants, vinga.
Seguirem doncs parlant de Can Xarpé, com la setmana passada. Recordeu doncs que aquesta casa feia el servei d'hostal, ja que es trobava al mig del camí ral en el seu traçat per Sant Feliu de Codines, i també vam explicar el seu traçat d'aquest camí, que pujava des de, bueno, des d'on s'acaben els camins de Caldes i Granollers. Vam explicar doncs, com tots sabeu, pel mig del poble, i s'enfilava pel carrer Sant Antoni cap a la plaça Sant Antoni i cap a Can Xarpé, no? Bé, la problemàtica, com vaig apuntar la setmana passada, doncs va començar que aquest traçat de camí ral sols permetia el pas de cavalleries carregades a bast. I bé, doncs va ser un fet que a principis del segle XVIII, amb l'important increment de comerç de draps de llana i també el transport de la neu, el glaç, que es feia des dels pous de Sant Quirze, Castellterçol i Castellcí cap a Barcelona, doncs va fer insostenible doncs, la situació doncs, de que s'hagués de passar per aquest camí tan fotut, no? Això, bé, els governadors de Barcelona van fer una demanda al batlle de Sant Feliu, l'any 1715, en el qual doncs, li demanaven doncs, que posés remei això i que per aquest camí, vull dir, per aquest poble, havien de poder passar els carruatges, no? Bé, es va plantejar l'obertura d'una nova via dintre de la mateixa població que eliminés la pujada aquesta tan esquerpa de Can Xarpé, no? Això també ens passa avui en dia, que ens fa falta una variant, volem una variant que passi per fora el poble, doncs en aquella època també va fer falta i es va fer una variant dintre del mateix municipi. Bé, la solució que es va adoptar va ser obrir un nou vial que anés des del carrer Vic, concretament des de Can Rabassola, fins a l'inici del carrer Amargura, o sigui Can Fuster Negre, perquè més o menys són cases que estan al mateix nivell i s'hi podia obrir un carrer recte, no? Segons la documentació, aquesta obra es va dur a terme entre els anys 1720 i 1725. Aquesta obra pública va ser molt costosa i va consistir en picar part de la roca que des del final de la plaça Parvera queia quasi verticalment fins al torrent de l'Escletxa. Si us hi fixeu, totes aquelles cases queden allà com ensimballades, la casa on viu el fuster el Ramon Casanovas, el celler del Tiet, on viu la Maria Àngels Blancafort, totes aquelles cases doncs, queden com molt ensimballades, clar, allò era com un precipici, no? A més doncs, de picar aquesta pedra, bueno, va caldre que es construís un mur fins a baix del torrent, amb unes arcades d'un gruix important, i clar, d'aquesta manera doncs, que el torrent aguantés el carrer per tal que es pogués assolir una amplada prou important perquè poguessin passar els carruatges, i que no es feia falta més. Ara, pels cotxes i per la vorera queda una mica just, però en aquella època pels carruatges, vull dir, pensa que era la via que connectava doncs, Vic amb Barcelona, vull dir que era una via important, no? I bé, a partir d'aquesta obra, el camí doncs, seguirà doncs, tal com avui en dia el coneixem, pel carrer d'en Folch i Torres, el carrer Sant Quirze i cap al Pla de la Costa. Comentar doncs, que abans el camí pujava per l'altra banda del torrent i anava a buscar el camí dels Horts, és a dir, el camí de Sant Climent, i anava a partir d'aquí cap a Sant Quirze. No? Bé, va ser un nou traçat que a partir d'aquest es va començar a poblar el que seria posteriorment al carrer Sant Quirze. La primera casa que s'hi va assentar va ser l'any 1734 i va ser aixecada per Isidre Vila, que era de, bueno, era de Gallifa, era de la casa de la Vila, de la casa de la Vila de Gallifa. Era teixidor I bueno, l'any 1780 ja hi havia 7 famílies que habitaven aquest carrer. Tornem a la família de Can Xarpé per tancar-ho avui, i podríem comentar que una neta del fundador va ser la pubilla Margarida Pedregosa, nascuda l'any 1962, es va casar amb Jaume Vila Traginer. Comentar doncs que aquest cognom Vila, que va entrar en aquesta casa, i perdura encara avui, ja que l'actual propietària és na Concepció Vila i Arauete, que és descendent directe d'en Jaume Vila. Bé, l'hereu del matrimoni citat va ser en Fermí Vila i Pedregosa, que també va ser traginer com el seu pare, i a partir d'aquí els noms de pila dels hereus s'aniran alternant entre Fermí i Pau, Fermí i Pau. La nissaga de traginers va continuar encara amb el net d'en Fermí, i bé, per acabar doncs dir que el fill de l'últim Fermí d'aquesta nissaga va ser en Francesc Vila i Batlles, teixidor, que era casat amb Concepció Masclans i Pineda, de Can Déu del Veïnat. I bé, comentar doncs que en Francesc va ser teixidor i va treballar a la fàbrica coneguda com la Quadreta, situada a la Quintana enfront de Can Martri. En aquesta fàbrica que treballava es coneixia com Panyoleries Baró, aquesta fàbrica, que feien mocadors de tot tipus, i comentava doncs que el director era en Joan Vilaseca i Escociati, de Can Vilaseca, allà al costat del taller de Can Mules. I bé, en Joan Vilaseca l'any 901 es va casar amb Maria Segalés, filla de Can Marxant Filoset. Comentar doncs fer un incís, dir que en Joan Vilaseca va publicar un llibre en català ben conegut dintre del ram del tèxtil, que es diu El contramestre de teixits, un llibre doncs prou conegut i important. Aquesta empresa de Panyolies Baró es va traslladar a principis del segle XX a Santa Coloma de Gramenet, i amb ella doncs el seu director i la família de Can Xarpé amb els seus fills. Així doncs el que seria l'hereu de Can Xarpé, en Manel Vila i Masclans, nat a Sant Feliu l'any 1891, es va casar llavors a Santa Coloma de Gramenet amb Maria Arauete. I aquest matrimoni van tenir 5 fills: en Francesc, en Ramon, la Josepa, en Tomàs i la Concepció. Actualment, a Can Xarpé hi viu la propietària, ja citada anteriorment, na Concepció Vila i Arauete, amb el seu marit, en Jaume Cabezas, que a final del segle passat van tornar, un cop jubilats del treball, doncs van tornar a viure aquí a Sant Feliu de Codines. Comentar que el germà de la Concepció és en Ramon Vila, conegut com el Ramonet de Can Garriga, casat amb la Carmeta Valls de Can Sevi.
Molt bé.
I la setmana que ve continuarem parlant d'una família que van estar com a llogaters a Can Xarpé.
Molt bé, Subi, doncs ja hem fet a Can Xarpé. Toni, tu en saps de tot, però el Subi de Cans en sap un rato, eh?
Però molt.
Però un rato, eh? Subi. Un rato, en saps?
És llarg, eh? M'agrada.
Ja saps que tenim un soci col·laborador que treballa molt aquests temes.
Fem 4 dinerets i enfoquem el satèl·lit cap a Girona?
Enfoquem a Girona.
La ràdio de Sant Feliu de Codines, Ona Codinenca, al 107.2 de l'FM, onacodinenca.cat.
93-866-2257. Hola, és el restaurant Aigua Vella? Voldria encarregar una pizza codinenca, una amanida de formatge i un entrecot poc fet. Per cert, que m'ho podeu portar a casa? Genial! Visca al carrer Sant Pere.
Vine al restaurant Aigua Vella i disfruta de la nostra carta de pizzas, pastes, carns i especialitats de la casa. Estem al carrer Agustí Santa Cruz i recorda que també tenim servei a domicili, trucant al 93-866-2257. Aigua Vella, el restaurant fora i dins de casa.
Cotxes Rovira, servei oficial Renault a Sant Feliu de Codines. Renault, la feina ben feta.
Estem en directe, passen 29 minuts de les 10, enfoquem el satèl·lit cap a Girona. Jordi Ribas, molt bona nit.
Hola, bona nit.
Què tal,
nit.
Com va tot per aquí a Girona?
Molt bé, home, preparant per fires.
Molt bé, fantàstic. Jordi, de tant en tant col·laboraràs amb el nostre programa per parlar-nos de cosetes de cuina. Què ens proposes avui?
Doncs ara que estem en època, us proposo pues, parlar de bolets.
Carai, carai, hem tingut un altre col·laborador, en Toni, que avui també ens ha parlat de bolets. Avui serà un programa rodó de bolets.
Bueno, en Toni ha parlat més aviat de les tasques del bosc.
Sí, 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 ha parlat
ara esperem...
del concepte d'anar
sí,
a buscar bolets.
Sí, de la part bolets. Fosca.
Sí. Bé, jo això d'anar a buscar bolets no m'agrada, a mi m'agrada menjar-los.
Vinga, doncs, Jordi, tu mateix.
Bueno, doncs mira, com que som un país que som micòfils i som uns devoradors de bolets aquí a Catalunya, ens agraden molt els bolets i la cuina del bolet és una cuina molt, molt important per nosaltres, no? Llavors hi ha una gran varietat de bolets que fem servir que en altres contrades d'Espanya pues no els hi donen ni cap interès. Uh-huh. Per exemple, pues tenim diferents varietats. Hi ha les varietats de cultiu, que més o menys ja coneixem tothom, que són les gírboles, els xampinyons, els shiitakes. Aquests bolets són bolets de cultiu que, bueno, que els trobem tot l'any al mercat i bueno, no són de la qualitat que nosaltres estem acostumats i que ens agrada trobar a les nostres taules, que són els silvestres, aquests que heu parlat abans, no?
Uh-huh.
Doncs, per exemple, els més preuats de tots, que són els que més ens agraden a tots, doncs són els ceps, els rovellons, els pinatells, els ous de reig, que és un bolet que últimament s'ha posat molt de moda, que és l'ou de reig, i diuen que és el rei dels bolets, no? Per això es diu ou de reig, que és l'ou del rei.
Uh-huh.
També li diuen oriol, i llavors hi ha un tipus de bolet que no és un bolet, que és un fong, la tòfona que pot ser tòfona d'estiu, o la tòfona d'hivern, o la tòfona blanca aquesta del Piemonte, que és com a curiositat el producte gastronòmic més car que hi ha al món en aquests moments.
Déu-n'hi-do, déu-n'hi-do.
Però bueno, això serà per una altra jornada, les tòfones. Parlem de bolets i bueno, tenim ja també els rossinyols, els camagrocs, que depèn de quina zona de Catalunya estem, li diem de diferents noms, els camagrocs, rossinyol de pi, moixernons en algun lloc, encara que els moixernons seria en castellà la seta de San Jorge, o en basc el perre chico, que és un bolet de primavera, i és molt, molt apreciat al País Basc.
Uh-huh.
Llavors, doncs, bueno, trompeta de la mort, les corrioles, o camasec, o cremalloles, que li diuen a la Cerdanya. En castellà serien les senderuelas, són aquests bolets que es fan així amb rodones, als prats, i són molt fàcils de collir, i bueno, fan un cercle en els prats, que és molt, molt original. Que en l'antiguitat es pensaven que quan es feien aquests cercles de bolets, doncs hi feien... pues, coses de bruixes i coses així, no? Llavors,
carai,
tots els bolets tenen una cosa així, una mica màgica.
Aquest to místic, no?
Sí, 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 sí. Llavors, el fredolix, o negrets, que també li diuen, el carlet, la cama de perdiu, llengua de bou, bueno, tots aquests bolets ens serveixen per fer un gran ventall de cuina.
Aquí, Jordi, el Cal Ros, imagino que els toqueu, no, els bolets?
Sí, tant. Ara, dintre de poc, muntarem unes jornades de la cuina del bolet, i, bueno, esteu tots convidats a venir-hi.
I tant, i tant, i tant, i tant. Què oferiu habitualment? Com els toqueu, els bolets?
Bueno, tenim bolets, tenim pues, fredolics, rovellons, vinatells, ceps, tot això pues, els fem normalment saltejats amb una mica de salsitxa, amb una mica de ceba confitada i res més, una mica d'oli d'oliva i ja està. A nosaltres no ens agrada posar-hi all perquè, bueno, com a ingredient dels bolets, sempre l'all s'hi ha posat una mica d'all i julivert picat al final, però sempre s'hi ha de posar una mica de cura perquè, clar, l'all, els bolets tenen un aroma molt, molt suau i el que passa amb això és que si li fiquem molt l'all, doncs tot l'aroma aquest dels bolets el perdem. Hem d'intentar mantenir-los al màxim possible.
Mm-hmm.
I llavors, doncs, bueno, és molt important doncs, la tria dels bolets, que siguin molt frescos i joves, i bueno, que a l'hora de neteja també és molt important la neteja dels bolets.
Com es netegen, Jordi, els bolets? Perquè bueno, això també bolets... hi ha diferents teories, no?
Sí, hi ha moltes teories, però bueno, jo crec que la millor és el mínim d'aigua o gens, si és possible, perquè els bolets són com una esponja. Si els fiques amb aigua, comencen a xupar aigua, 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 i llavors aquest bolet pues, perd tot el seu encant i les seves característiques aromàtiques i així. El que hem d'intentar pues, és amb un drap humit treure'ls el màxim que puguem de sorra o així. El que passa que a vegades és impossible treure-li tota la sorra que tenen perquè depèn de la zona on s'han collit, doncs al final hi has de posar aigua. Però bueno, els fiques a sota del raig de l'aigua amb una escorridora i això fa que marxi el més aviat possible a l'aigua i no tinguin temps de xupar-se. Si això de posar-lo en remulls és el pitjor que podem fer amb els bolets. Mm-hmm. I bueno, d'aquesta manera llavors es repassen una mica amb el ganivet, si treuen les puntes, si hi ha algun acurcat, doncs ho apartem. I llavors, doncs, bueno, tot els, si no voleu aprofitar els peus, els podeu apartar i llavors amb aquests peus doncs, podeu fer algun farcit, o podeu fer un caldo, o podeu fer, bueno, diferents preparacions per aprofitar totes les puntes dels bolets que el que més ens agrada doncs, és el barret i la part més dureta i amb una textura més fresca, no? Mm. Llavors amb els peus doncs, fem això, uns caldos o uns farcits per farcir doncs, diferents plats.
Déu-n'hi-do, quines opcions
llavors,
que tenim.
Doncs, bueno, parlant de plats de cuina, doncs, bueno, podem fer moltes coses. A part dels mètodes de cocció que hi ha per fer els bolets, que es pot fer de totes les maneres que vulguem.
Jordi, una pregunta.
Digues.
Soc Toni Sans, eh?
Digues.
Escolta'm, si t'arriba a les mans un bolet que no coneixes gaire, què fas, la prova de l'all? O això són falòrnies?
Normalment no faig cap prova. Si no els conec, no els faig servir.
Molt bé.
Perquè, bueno, sobretot en un restaurant hem d'anar molt al tanto amb aquestes coses, però com a particular, tampoc, si me'n vaig al bosc i trobo algun bolet que no conec, no sol ho agafar. Normalment, el millor és descartar-lo.
Molt bé.
Perquè arriscant-nos a fer una animalada així, podem anar a l'hospital el dia
següent. Sí, tant.
Déu-n'hi-do. Bé, doncs, Jordi, per acabar, que el temps ja se'ns tira a sobre, si ens haguessis de fer una última recomanació dels bolets, què ens diries?
Bueno, us diria pues, que féssiu una sopa de bolets, o una sopa de fredolics amb un sofregit suau de ceba, una mica d'all, els bolets, una mica de barreja de bolets que hagiu triat, el sofregiu amb aquest sofregit, li fiqueu una mica de tomata també, i quan està ben sofregit li poseu caldo de pollastre, quan arrenca a bullir deixeu 5 o 6 minuts bullint, li poseu unes torrades de pa, deixeu bullint 5 minuts més, ho tritureu tot amb el túrmix una miqueta, que quedi tot una mica triturat el pa i tot, i l'arregleu de sal i pebre, i teniu una sopa de bolets fantàstica. La podeu acompanyar amb uns llagostins saltats, unes cues de llagostins,
carai,
o unes cues d'escamarlà,
fantàstic,
o un ou de guatlla, o així, el que vulgueu.
Jordi, et tinc que fer parar, perquè ni el Toni ni l'André han sopat, i estan tots dos amb una cara, pobrets, que estan ensalivant ja. Jordi, moltíssimes gràcies per haver-nos fet doncs, aquesta entrada doncs, en el món culinari dels bolets, i esperem doncs, tenir-te doncs, en properes setmanes per parlar d'altres temes relacionats amb la cuina.
I tant.
Doncs vinga, moltíssimes gràcies. Jordi Ribas, de Cal Ros, de Girona. Vinga, que ens resten una mica més de 20 minuts, hem de fer els jubilats, les notícies, hem de fer moltes coses encara. Comencem pels jubilats, si us sembla, que em sembla que en teniu, tant l'Andrea com el Subi, els veig amb...
Sí, tenim...
Veig molt organitzats,
ja, avui, eh? Ja tenim tanta gent de la llar dels jubilats que ens ho hem hagut de repartir.
Doncs espereu-vos, que anem a fer-ho ben fet, anem a posar la música als jubilats i així ja anem a ser una mica solemnes, vinga. I és quan sona el Van Morrison, sí. Pues ja sabem que toca els jubilats. Vinga, què hem explicat els jubilats? Fan la primera setmana de la gent gran, que això no havien fet mai a la vida de les vides, i aquesta vegada, doncs, en vez de fer una jornada única com fèiem fins ara, decideixen fer una setmana sencera.
Sí, és la setmana que comença el dilluns 3 de novembre, és la primera setmana. L'Andrea ens pot explicar, si un cas, les entitats que hi participen en aquesta setmana dels jubilats.
Sí, bueno, com tu has dit, comença el dia 3 de novembre i s'acaba el dia 9. Està organitzat per l'Ajuntament d'aquí Sant Feliu, pel Centre Cívic i per l'Associació de Jubilats i Pensionistes. Hi participen moltes entitats, com clubs de billar, petanca, tennis.
De fet, hi ha un grapat d'entitats, oi, que hi participen? Vull dir, ara,
moltes.
No les direm totes perquè hi ha una llista inacabable, no? però hi participa moltíssima gent, no?
Sí, sí.
Per tant, està molt bé que la gent doncs, també col·labori amb aquesta primera setmana cultural per la gent gran. Què m'expliqueu de més?
Vinga. Doncs mira, podríem explicar, no podrem repassar tota l'agenda d'aquesta setmana cultural de l'Abaix perquè és molt llarga i
ens queda encara el proper dijous, que
sí,
també
acabem el proper dijous, Però sí que m'agradaria doncs, explicar una mica per sobre doncs, que cada dia es fan activitats durant tot el dia. Per començar, podríem dir que el dilluns Per dir una cosa, doncs, el dematí es fa des del Club de Petanca La Fonteta una jornada de portes obertes. Després, a la tarda, al Casal Municipal de la Gent Gran es fa el campionat de dominó. A la penya barcelonista es fa el campionat sèniors de botifarra, m'imagino no de menjar-ne, sinó de cartes.
De cartes.
Sí. Al Centre Cívic La Fonteta, el Club de Tenis de Taula fa la primera jornada de portes obertes i s'inaugura una exposició de pintures de Salvador Rosés a benefici de la Fundació Pasqual Maragall, que investiga l'Alzheimer. També tindrem cinema, Cinefòrum. El dimarts continuen les activitats amb una jornada de portes obertes de la secció de Tai Chi des del Casal de Jubilats. Es fa també una altra activitat que es fa, és una passada de diapositives al carrer, una diapositives de la 25a Caminada Popular del Centre Excursionista de Sant Feliu, que va ser la setmana passada. El dimecres, doncs, hi ha una caminada per la gent gran, una caminada matinal. També es fa una conferència col·loqui el dimecres a la tarda, una conferència que es titula Gaudir de la bellesa, és a càrrec de la doctora Grau. Bueno, segueixen les visitats el dijous, hi ha la segona presentació del DVD de fotos històriques del poble.
Que això és el que es fa demà, oi?
És el que es fa demà, es fan com una segona presentació des de la llar dels jubilats.
Això ha d'estar bé, el de les fotos històriques de Sant Feliu, és una cosa molt interessant, eh?
Sí, sí. El divendres hi ha, entre altres activitats, hi ha una actuació de l'esbar codinenc amb el Ball de Gitanes. Hi ha els amics de la música i arts que fan un recital als alumnes. Els Blaugrana Escena, doncs, fan uns gags, unes paròdies, uns esquetxos. I bé, el dissabte, portes obertes al tenis, exhibició de country, i llavors la Núria Feliu, que doncs, farà unes recitacions, i la agrupació sardanista, doncs, també farà un acte.
Aquí dir-te sovint, sí, que el nostre col·laborador, en Miquel Torigues, també col·labora amb aquest acte, una mica el granet d'Ona Codinenca amb aquesta festa, amb aquesta setmana de la gent gran, també la portem a través d'en Miquel Torigues, que gestionarà tots,
sí, també,
els,
també hi fem una aportació, doncs,
temes sardanístics, i bé, sé que amb el tema de la Núria Feliu, doncs, també hi té molta implicació el Miquel Torigues. En parlarem més dijous que ve, si et sembla.
En parlarem dijous que ve.
Però sàpigues això, que nosaltres també hi som posats.
Bueno, per acabar aquesta agenda tan apretada d'aquesta setmana cultural, doncs, comentar que s'acabarà el dissabte d'aquella setmana a les 9 del vespre amb una entrega de diplomes i el refrigeri pertinent a qualsevol acte, i molt bé.
Molt bé. Això, a més, deriva amb el que seria el Dia de la Gent Gran, no? Que és el,
sí,
que abans es feia només el Dia de la Gent Gran, que es feia una jornada única. Doncs ara fan tota aquesta setmana i acaba el diumenge.
Acaba el diumenge
amb el Dia de la Gent Gran.
Sí.
Continua la mateixa estructura que sempre. Això, no, Andrea? Aviam com va aquest Dia de la Gent Gran.
Sí, el diumenge es faran, hi ha misses cantades per la comunitat amb la participació dels jubilats. També hi haurà recitals de cants populars. Hi haurà concert també per la gent gran, sessions de ball i un dinar de germanor.
Això potser és el que hauríem d'apuntar més.
El dinar de germanor, que és
el dinar anual, eh?
Sí, hi haurà un homenatge i entrega de premis al matrimoni i a l'avi i a l'àvia de més edat del nostre poble, i bueno, exhibició de les seccions del casal grup de country, recital de la coral de l'amistat i participació de sevillanes i balls de saló.
Què han de fer la gent que vulguin anar a dinar? Perquè això deuen tenir que agafar tiquets, perquè això no pots pas presentar allà a les dues menys 5 i dir, oh, te vinc a dinar.
No, s'han de recollir els tiquets dilluns i dijous en horari de despatx. El preu és pels afiliats de 10 euros i pels acompanyants de 35 euros. I també...
Que em deien, perdona, Andrea, em deien que el preu aquest, diu, en veritat, diu, és un menú de 35 euros, eh? Diu, vull dir que el que em paga 10... és perquè és afiliat i té una deferència, però vull dir que l'acompanyant realment està pagant el preu de cost d'aquest dinar. Per tant, bona teca, eh?
Sí, vull
dir que no pensis,
sí,
que s'hi posen per poc, eh?
I també es poden recollir, bueno, es poden fer reserves pel concert del Nadal, que es farà al Palau de la Música.
Sí, perquè això passa moltes vegades, sovint. La gent fa les reserves per anar al concert aquest,
sí,
del Palau de la Música,
i després no hi van.
Després no les recullen.
Sí.
Després hi ha gent amb llista d'espera, i uns que no saben si anar-hi s'han apuntat, i els altres que hi voldrien anar i tal, i llavors ja hi ha merder. Per tant, els que s'hagin apuntat i hagin fet la reserva, que les vagin a buscar, perquè si no hi ha gent que a la millor voldria anar i no hi pot anar perquè hi ha una plaça,
sí,
ocupada.
Que passin pel despatx, que em sembla que és el dilluns i el dijous, el dimarts i el dijous.
De 7 a 9, em sembla que és l'horari,
sí,
de, de despatx i que ho recullin. Bé, la setmana que ve parlarem més coses de la llar dels jubilats, perquè com veieu aquesta primera setmana cultural de la gent gran doncs, té molt bona pinta i participa moltíssima gent. Ens ho deien, diu, hem volgut involucrar el màxim d'entitats possibles, diu, i les que no hi participen és perquè no han pogut o tenien alguna cosa, però estem molt contents de l'acollida que ha tingut dintre de l'entrenyimat social del nostre poble. Canviem de terç i ens anem a les notícies. Vinga.
Notícies.
No ho he pogut acabar de confirmar, Subi, però em sembla que busquen petroli al carrer Barcelona.
Sí, estan fent obres, vull dir, us estan posant el gas o què passa?
Hi ha un rebenton, és rebenton, no és gas, no els, sí. Sempre li acabem fotent la culpa al gas, però no, vull dir, aquesta vegada hi ha hagut un rebenton i, bueno, no l'acabàvem ben bé de trobar i, bueno, en té la duda, doncs anem fent forat.
És un punt negre, també.
És un punt negre, sí, sí. Jo m'atreviria a dir, l'altre dia parlava amb una persona que em deia, diu, l'escletxa, diu, també és un altre d'aquells punts negres, diu que sempre hi ha rebentons i sempre
més
hi ha...
Més que res, l'escletxa hi ha enfondraments
de... Hi ha forats i coses.
Del carrer que es forada i va...
I al carrer Barcelona doncs, bueno, portem una ratxa també que també estem esplèndids. Vull dir que just davant de la farmàcia nova, bueno, ho podeu veure que està tot ballat i hi ha uns forats immensos, plens d'aigua.
Perdona, quanta gent hi havia buscant el rebenton?
Dos o tres persones, hi havia dos o tres persones.
És que sis ulls fan més que dos.
En tot cas, esperem que ho solucionin ràpid, perquè, com us dic, entre les obres que hi ha d'un edifici i aquest rebenton que s'ha produït, doncs el carrer Barcelona acaba sent bastant, bastant caòtic. Subi, què m'expliques de comerços?
Mira, cada setmana hem de portar una novetat o altra. La setmana passada, en col·laboració del Joan Bernet, vam dir que...
S'ho tenia callat,
Ho tenia callat,
estàvem
preparant
el programa i el tio no va dir res, I llavors aquí en directe, per línia interna, ens diu, no, és que... allà a la botiga on hi havia la fruiteria em sembla que...
Sí, i fan alguna cosa i resulta que el Joan Bernet ja sabia que on hi havia la travessia ara hi fan la botiga de sabates que hi ha a la baixada de Can Rovira. Canvia de lloc. Bé, aquesta setmana una altra, hem de dir una altra novetat perquè ens estem posant el llistó alt i cada setmana a última hora sempre surt alguna coseta.
Sempre surt alguna cosa.
Sempre, encara que sigui a última hora. Doncs hauríem de parlar de la veterinària, la Georgina,
sí,
la que està dissenyada al costat del Girbau.
Sí.
Doncs aquest comerç tanca.
Ah, sí?
Sí, la veterinària doncs tanca a final d'aquest mes, això certificat per ella mateix.
Sí.
El que no és tan segur, però sí que és molt probable, és que una companya seva doncs continuï el negoci.
Ah.
Sí, una col·lega seva seguirà...
Probablement continuï...
Sí, la consulta seguirà oberta, probablement. El més probable és que sí.
Ostres, bueno,
doncs
companya...
serà el local, traspassarà el local en aquesta companya...
Sí, el més probable, sembla que sí, vull dir, això no ho tinc tan confirmat, vull dir,
però en tot cas sí que a final de mes la Georgina sí que
això sí que és segur, i la possible continuïtat, que més aviat és que sí, però bueno, això
s'haurà d'anar veient les properes setmanes.
Sí, és la setmana que ve podrem confirmar o no.
Què més, Subida Comerços? Alguna cosa més? Alguna novetat?
No podem fer cap afirmació.
Tot encara. I que ja m'han dit que estàs investigant algun altre tema.
Sí, tot i que tinc algunes investigacions, doncs...
Però bueno, no desvetllem.
Hem de saber nedar i desar la roba, com diuen.
Ja anirem parlant.
Anirem parlant la setmana que ve, sí.
El dilluns venen a fer els DNIs, eh? Teu el cas?
Ah, sí?
Teu el cas? No sé si hi ha algú l'ha de renovar o així. O
servit.
Ja esteu tots, teniu tots DNI, vinga.
Doncs. Sí, ja que s'han servit.
El dilluns venen al dematí a fer els DNIs. Sí. De dues maneres, recordeu que s'ha de demanar hora.
S'ha de telefonar
a l'Ajuntament, al 866-2768, o passar per allà per l'OAC, per l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, en horari d'Ajuntament, doncs, de 9 a 2, i allà us donaran hora per fer la tramitació. Van vinguent de tant en tant, per tant, vull dir, no cal que baixeu a Granollers, sinó que podeu esperar aquestes dates que vinguin...
Sí, perquè no és recomanable anar a Granollers.
Bueno,
hi ha molta cua.
Si vols anar a passar el dematí,
a
sí. I a Barcelona igual, sí.
Pots passar un dematí sencer a Granollers.
Tranquil·lament.
Sí. Pots estalviar amb altre àngul.
Doncs el dilluns, en tot cas, venen aquí a Sant Feliu. Vull dir que ja no ens hauríem de desplaçar. Això m'ha fet molta gràcia, eh? Diu, vols formar part de la banda musical d'entorn de Sant Feliu? Qui m'explica això? De què va això? Aviam.
Doncs jo no estic al cas d'aquesta activitat, Àlex. L'Andrea no sé si...
Ja us l'explicaré jo.
L'Andrea em sembla que sí que la tenia a l'agenda.
Volen formar una banda musical, si no, sí. Si no m'erro.
Sí, sí, sí. Bueno, és per nois i noies d'entre 12 i 16 anys, no es necessiten coneixements musicals. I bé, et pots inscriure gratuïtament a l'Escola de Música del 3 al 13 de novembre.
Molt bé. Per tant, si voleu formar part d'aquesta banda musical, escolta'm, una banda musical, per què no complim el requisit d'edat, però estaria bé, vull dir, és xulo.
I perquè potser no sabem tocar...
No sabem tocar, però bueno.
I mal si no es necessiten estudis o coneixements de música.
Diu que no es necessiten coneixements de música, vull dir que...
Bueno.
Per tocar el triangle o una mica el timbal, potser tots ens hi veníem en cor. En tot cas, aquesta és una activitat que està marcada dins el Pla Educatiu d'Entorn i que bé, que s'està desenvolupant a Sant Feliu de Codines aquest pla educatiu amb diferents activitats, i una d'aquestes doncs, és aquesta formació d'aquesta banda musical entorn de Sant Feliu. Qui es vulgui inscriure, ja ho sabeu, més informació a l'Escola de Música del nostre municipi. Anem a tocar una mica el tema polític, si us sembla, vale? Perquè el dilluns Convergència i Unió va convocar una roda de premsa amb els mitjans de comunicació locals, hi vam assistir. De fet, veus el que us deia abans del bloc, des de dilluns tenim penjada el resum d'aquesta conferència de premsa, on l'agrupació local de CiU convocava aquesta roda de premsa per tal de donar el seu punt de vista sobre la llei de barris. Esteu al cas, no? La llei de barris, a Sant Feliu ens han donat aquesta subvenció de 2,97 milions d'euros en els propers 5 anys per tal de desenvolupar una sèrie de projectes de Sant Feliu de Codines. Doncs bé, en aquest cas l'oposició, Convergència i Unió, feia una roda de premsa per donar el punt de vista. Deien que sí, és cert que el projecte era un bon projecte i que estava molt ben fet. Comentaven que, en principi, ells veien que era una temeritat financera fer-ho en aquests moments de crisi, que no sabien com l'Ajuntament podria pagar el dispendi econòmic que suposaria per l'Ajuntament, perquè recordeu que la Generalitat de Catalunya aporta 2,97 milions d'euros, o sigui, uns 500 milions de les antigues pessetes, però amb la condició que l'Ajuntament té que aportar la mateixa quantitat de diners, per tant, els mateixos 500 milions de pessetes, amb un plaç de 5 anys, parlem. Llavors, Convergència i Unió deia que, tal com havien baixat els ingressos a l'Ajuntament amb el tema de les llicències d'obres, que potser les previsions que havia fet l'Ajuntament inicialment potser no serien suficients per cobrir aquesta despesa tan important. D'altra banda, també des de la Federació Nacionalista ens deien que aquesta llei de barris només afecta a un 22% de la població i que, per tant, hi ha la resta de Sant Feliuencs quedarien desassistits al llarg d'aquests 5 anys perquè les inversions anirien centrades bàsicament en aquesta llei de barris. I per acabar, Convergència i Unió també deien que l'Ajuntament el que estava fent era hipotecar una mica les inversions dels propers anys del nostre municipi. Això era una mica el que es va parlar dilluns a roda de premsa que feia el seu president, en Roc Fernández. Hem parlat amb el govern, amb l'Ajuntament de Sant Feliu de Codines, concretament amb l'alcalde Pere Pla de Vall, i ell ens rebatia una mica aquesta nota de premsa dient que des de l'Ajuntament ja s'havia previst un pla de finançament en els propers 5 anys per tal de poder pagar totes aquestes despeses, que evidentment la Generalitat no donava una inversió tan important de diners si no es justificava prèviament com l'Ajuntament aportaria la seva part i que, per tant, no tenia cap sentit de que es digués això. En segona cosa, també deia que Convergència apuntava que aquesta llei de barris només afectava un 22% de la població, que això era cert a nivell de dir que afectava a un 22% de sí, zona geogràfica...
De gent que hi vivia,
de
sí.
De gent que hi viu, sí. Però que afectava a una part molt central del poble que en gaudia tota la població, que per tant, si s'arreglava la plaça, perquè ens entenguem, a la plaça hi vivien X persones, però
hi passa
la plaça
tot el poble, sí.
És un lloc on hi passen i en gaudeixen moltes, moltes persones. D'igual forma, altres carrers que també entren dins en aquesta llei de barris. Que també contrarrestant una mica el que deia Convergència i Unió, que aquesta llei de barris no tenia per què frenar les inversions, perquè, com deien, ja hi havia un pla de finançament previst per la llei de barris i que les altres inversions que hi havien previstes tenien finançaments per o alternatius que també estaven contemplats des de l'Ajuntament. L'alcalde Pla de Vall ens deia, diu, en èpoques de crisi un ajuntament o un govern té que invertir en obra pública i en ensenyament, per poder doncs, generar més riquesa, més
ocupació
i més moviment econòmic dintre d'un municipi. Per tant, serà un tema de controvèrsia el tema de la llei de barris. Des d'Ona Codinenca intentarem afrontar-lo amb un programa especial que estem preparant, on te convidarem a representants dels diferents grups polítics, però això serà un programa especial que farem amb dissabte i que ja us en parlarem més endavant. Una mica aquesta ha estat avui la franja política d'avui. I amb l'últim minutet, no sé si us queda alguna coseta més per comentar.
Bueno, aquesta setmana s'ha parlat que hi ha hagut un robatori aquí a Sant Feliu.
És cert. Feia temps que no hi havia robatoris i ara, doncs, aquesta setmana hi ha hagut un robatori al carrer, ara no me'n recordo com es diu el carrer Subí. Al carrer, el que hi ha darrere l'Anselm Clavé, on hi ha el bar del Pere, el bar del Pere per la part de darrere, perquè ens entenguem.
Sí, allà mateix, sí, han entrat a una casa, han
aquell
robat...
Aquell carrer estret, doncs...
Sí, algun objecte i bueno...
Sí, es parla de que van entrar en un moment molt puntual que el propietari havia sortit una estona i es parla de que se li havien endut un ordinador portàtil i alguns altres objectes que tenia allà, havien forçat el pany. De totes maneres, aviam, de moment és un fet aïllat i per tant de moment no ens alarmem, però sí que comentem doncs, que aquesta setmana hi ha hagut aquest robatori a Sant Feliu de Codines. Alguna coseta més, nois?
No.
Doncs bueno, doncs, ja us ho deia jo, que sense voler la cosa, anar fent, i ja quasi bé són les 11 de la nit, i ara com ho fem aquesta temporada ens despedim amb una cançó. Subi, ens veiem el proper dijous.
Fins dijous.
Joan Bernet, el control tècnic. Andrea, fins al proper dijous. Toni, fins dintre de 15 dies. O abans. I la veu que us parla, que ha estat la de l'Àlex. Seguiu la programació d'Ona Codinenca, recordeu que el diumenge fem la transmissió del futbol, i ara us deixem amb una cançó d'en Feliu Ventura, una que es diu Guillem de Berguedà. Vinga, bona nit a tothom, i fins la setmana que ve.
Massa he estat sota cua de moltó, sense cantar de madama ma sogra, la més gentil que mai nodrien la terra, boca, front i ulls serens i somrients. Vull expressar els meus nobles sentiments sols per la fe que us dec dama de Berga, que gentilment acull, complau i alberga. I no us penseu que oblidi aquell cordó que em va donar de sa camisa groga. Per això amb el seu marit ens fem la guerra, on jo he fet molts assalts i avançaments. Fet que mon sogre no ha agradat pas gens, dolgut es creu que cal por que em posterga, però aquella nit guanyà la meva verga. No em doni Déu ferida ni tristor, ni bé ni joia el cornut de sa boga, fins que ens trobem tots dos en Puigó Serra i preparats amb totes nostres gens, ja que es veurà ben clar en aquells moments qui sap picar millor amb la xirimberga. Jo en el seu llit l'aixugo a la xamberga. Vaig col·locar les banyes al senyor, que es pot dir tot quan un home es desfoga, malabarant per ell cornella esquerra. Jo tornaré sense haver patit gens, a la millor i de mèrits excel·lents, no us angoixeu per mi, dama de Berga. Veuré el reinava res enllà de l'Erga. T'enviaré a mon sogre la cançó. Sembla un jueu sortit de sinagoga. Tu, muntader, si ningú no t'ho esguerra, ni et barra el pas enlloc més i corrent.